Bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda.
Maria Jesús Cañizares, redactora en cap de política de Crònica Global. Molt bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
També nosaltres, Juan Carlos Valero, ABC Catalunya, Grupo Vocento. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I la Iva Anguera, de l'Independiente. Bona tarda, Iva, benvinguda també al Converses.
Hola, molt bona tarda.
Aquest dissabte al Converses tenim un protagonista molt especial, és un dramaturg, és el president de Tabarni a l'exili, senyor Albert Boadella. Senyor Boadella, bona tarda.
Bona tarda.
Senyor president, aquesta setmana ha estat vostè a Catalunya, a Barcelona, ha deixat l'exili per unes hores, va visitar Barcelona el dilluns, que era la diada de Sant Jordi, no va estar físicament a la ciutat, va ancorar el seu vaixell, un catamarà, al port de Barcelona, i va firmar molts llibres, d'un llibre que vostè ha publicat fa molts pocs dies, molt poques setmanes, es diu Viva Tabàrnia, editorial Espasa, un llibre que, en fi, és divertit, és ingeniós, hi ha farsa i esperpent, i també hi ha drama, no? Perquè tot això que reflexa en el llibre també és un drama, no? El que està vivint Catalunya, sí. Tot i que Tabàrnia intenta ser l'alegria de tot plegat i un contrapoder al món independentista, no?
Sí, és això que se'n diu, en llenguatge actual, bon rotllo, no? Ja. O sigui, Tabàrnia intenta ser el bon rotllo. Jo sempre m'he dedicat, inclús des del punt de vista dramatúrgic, a fer tragèdies divertides. És a dir, he explicat, en fi, els aspectes tràgics de la vida, però els he explicat d'una manera divertida. D'una manera, més que divertida, humorística. I en aquest cas, en el propi llibre, Viva Tabàrnia, també té aquest mateix sentit. No? Explico amb ironia, sobretot amb ironia, moltes de les coses que han succeït, i la trajectòria que va des de la meva infància fins a Tabàrnia, no? En relació directament a les coses que tenen que veure amb el món nacionalista. És a dir, des de les primeres converses que un escolta de nen, yeah, fins a la creació de Tabàrnia.
Tot això, el senyor Boadella, el president de Tabàrnia, ho explica a Don Pelayo, no?
Jo ho explico al
Don Pelayo, que tinc entès que el Jaume Vives, que és el portaveu de Tabàrnia,
Jaume,
veritat.
Vives,
per què Don Pelayo?
És un home molt jove, Jaume, sí, Vives. No?
30 anys, no
sembla,
tenim, penso, no?
No ho sembla, quan se'l veu...
Va ser alumne meu a la universitat.
Sí.
Ah!
Sí, sí. I apuntava maneres?
No, sí. Daniel, si t'apropes més al micro...
Totalment, amb això hi ha moltes coses més. És molt genial en moltes coses. Sí,
sí. Doncs aquest home, que sembla molt, molt més gran del que és, té 25 anys.
Sí, sí, molt jove.
Llavors, jo en tinc 50 més que ell. Yeah. I per tant, li explico en aquest llibre, doncs, per què hem arribat fins a Tabàrnia. Que ens ho haguéssim pogut estalviar. Sí? A mi m'hagués agradat haver-me d'estalviar de Tabàrnia, no? Però... Mm-hmm. Jo crec que s'han de fer moltes coses que, en fi, que no ens agradarien, però que les haurem de fer en aquest país perquè les coses funcionin.
Clar, és que són moltes vivències les que ha tingut vostè i moltes d'elles molt poc agradables amb el món del nacionalisme, veritat. Jo del llibre recordo una anècdota que vostè explica, una aventura o com vulgui dir-li, que el va convidar un cop l'expresident Jordi Pujol a Palau, veritat, i li va posar sobre la taula un dossier sobre els joglars, no? Com va ser això?
Sí, no, això va ser fa molts anys.
Ja, jo sé que fa molts anys. Però és que
si mal no recordo,
fa molts anys,
a l'any 70.
Està batallant vostè.
A la Banca Catalana.
Banca Catalana.
Llavors vaig tenir-lo que anar a veure perquè hi havia una lletra que teníem als joglars, una lletra, en fi, d'un import irrisori, no? Però que l'anàvem renovant allò de les lletres de canvi i no pagàvem mai perquè no teníem diners. I finalment els de la Banca Catalana m'han dit: això no pot continuar. Hauries d'anar a veure el padre Padrón, que estava dalt. I bueno, doncs em van fer una entrevista amb el senyor Jordi Pujol. Jordi Pujol va entrar al despatx, i recordo un despatx amb molt poca llum i tal. Era la primera vegada que el veia. I va dir: és que vostès, els artistes, és que, clar, s'embranquen amb gastos i amb coses, i molta imaginació i tal, però després el resultat és això, ara què fem amb això? Va dir: he vingut per això. Va dir: un moment, va dir, amb el dictàfono, que hi havia llavors aquells dictàfons, va dir a la secretària: porti'm el dossier dels joglars. I jo em vaig quedar petrificat. Vaig pensar, fixa't, érem una colla de 7 o 8 mims, que l'únic capital que teníem era les malles negres, i tenim, ens mereixem un dossier, no? I vaig trobar que era una cosa, en fi, vaig dir, mira, ja comencem amb una policia secreta molt important a Catalunya. I de cop i volta va dir, intentarem arreglar-ho, etc. I a l'acabar, per acabar l'entrevista, va fer aquells moviments que feia el Pujol, així ràpids i bruscos, txec! Va caure el dossier a terra, i una carpeta es va obrir, i hi havia un retallet de premsa del Teleexpress, que era un diari de l'època, que recordo que era una actuació nostra que havíem fet al Poble Nou, en aquella, l'Aliança del Poble Nou, que era un d'això. Res més. I ell s'hi va passar 5 minuts mirant el dossier, com aquell que mira un immens dossier. Jo vaig pensar, anirem malament amb aquest home. Anirem malament.
I d'allí hem arribat aquí.
Després el vaig veure ja president de la Generalitat i vaig dir, molt malament això. Bé, aquest impostor no m'agrada.
I el tema aquell dels calerons li va arreglar o no, senyor Bodella?
Sí, el va passar a la Caixa de Catalunya. Se'l va treure ell de la banca, va fer anar a veure un senyor a la Caixa de Catalunya i aquella lletra es va anar allargant.
Bueno, hi ha moltes ganes de preguntar al convidat d'avui, Albert Boadella, president de Tabàrnia, a l'exili, però bueno, que en fi, aquesta setmana ha fet una escapada a Catalunya, a Barcelona, i l'hem portat cap aquí, cap a l'hotel Gran Marina. Vinga, Iva i Dani, penso.
Doncs, abans d'arribar a Tabàrnia i quedant amb aquest període del president Pujol, s'ha plantejat recuperar algú president per explicar als joves d'on venim?
És que un president s'ha quedat tan curt que si ara el fes semblaria, en fi, una comedieta irrisòria. O sigui, ells m'han superat llargament amb tot. No? Hauria de fer-ne un altre, no? Però el problema és que ens trobem amb que cada setmana augmenta la farsa. No? És clar, això és molt difícil d'imitar. No? Per tant, em sembla que se l'hauran de mirar en vídeo, les joves generacions.
En aquest sentit, podria haver un altre ubú que fos el mateix Puigdemont, ja que enllaçant amb això, i volia fer una altra pregunta, però ara he fet això, és Tabàrnia, vostè com la veu? És una ironia molt ben pensada, un cop inclús magistral, però té futur Tabàrnia o simplement no passarà d'una ironia que ha pegat un cop en un moment determinat i que després s'esvairà com la boira?
Bueno, el futur de Tabàrnia depèn absolutament del futur del nacionalisme. És a dir, si el món nacionalista segueix creixent i pujant, doncs Tabàrnia, òbviament, té futur. Té futur perquè, finalment, Tabàrnia, darrere, al costat divertit, irònic, no?, i lúdic, purament lúdic que té, home, també té una certa amenaça velada, no?, que és dir, bueno, aquí hi ha una part d'aquest territori que vota majoritàriament constitucionalisme, o sigui, fora del nacionalisme. I per tant, si juguem el dret a decidir, doncs aquesta part d'aquest territori també pot dir, molt bé, doncs nosaltres també volem decidir continuar sent una comunitat autònoma d'Espanya. Jo crec que això no és tan, en fi, tan humorístic com sembla, té un costat realment seriós que pot passar. Això pot passar perquè ens trobem que el vot nacionalista està sobretot en el que és el món rural, sobretot, amb unes proporcions molt altes, que a més, per l'efecte electoral, clar, té una
més força,
una
implantació molt més gran, no? Per tant, jo crec que aquesta possibilitat, aquesta zona, diguem, sobretot Barcelona, la gran Barcelona, tot el que és Barcelona i el seu cinturó, i una part, diguem, de tot d'aquest tros que va fins a Tarragona, pogués dir, doncs, nosaltres no estem per això. Sí, però dic això, perdó, en cas extrem, estem parlant potser de ciència-ficció, però en qualsevol cas aquesta amenaça velada és un incentiu per molta gent.
Sí, jo volia comentar que, pel que diu, si hi ha una altra convocatòria d'eleccions autonòmiques aquest estiu, no es presentarà a Tabàrnia, pel que diu, no? De moment. I després una altra pregunta, que la idea dona molt de sí, perquè també a Girona ha sorgit Borbònia, no? Una altra branca. Voldria, sisplau, això, que comentés aquesta, diguéssim, aquest fill, no?, que li ha sortit a Tabàrnia.
Tabàrnia s'ha de tenir en compte que no té transformació futura amb cap idea de partit. O sigui, això està fora del que és Tabàrnia. Estaria totalment fora. I inclús nosaltres som molt, quasi diria, quisquillosos, en el sentit de que els partits no penetrin a l'interior Tabàrnia. No vol dir que la gent que, en fi, que està per Tabàrnia no votin els partits constitucionalistes. A mi em sembla que si no són masoquistes, en general deuen votar tots partits constitucionalistes, no? Però no volem implicar-se en el món de la política per res, perquè jo crec que aquí està la força de Tabàrnia, que unifica un moviment molt divers, de gent molt diversa, de pensament molt divers des del punt de vista polític, però que queda circunscrita en aquesta idea lúdica i divertida, no? Això. I és evident que Tabàrnia, doncs, pot ser exemple, perquè també això està passant a Palma de Mallorca en aquest moment, no? També ha sorgit un altre
Tabàrnia,
sí, un altre consulat, yeah. El que té a veure, diguem-ne, amb aquesta forma de lluitar davant d'aquest totalitarisme nacionalista, no? És una forma una mica insòlita, però activa, divertida, positiva, irònica, i això li dona, doncs, un caràcter a la gent alegre, no? De dir, fi, quina sensació d'oxigenació, no?, que tenim.
Però enfada això molt els independentistes, això, senyor Boadella, eh? Els enfada molt, eh?
Això és un gustasso.
Els posa d'un maluc.
Jo em poso una mica sèria, eh? Perquè,
bueno, per cert, el Juan Carlos parlava de Borbònia, hem de felicitar la Maria Jesús Cañizares, perquè va ser Crònica Global qui va treure aquesta primícia de Borbònia a les comarques de Girona, unes comarques que el senyor Boadella les coneix molt bé, perquè ell és un patidor de l'Empordà.
Bueno, Girona és una mica de territori comanche, no?, com es diu.
Digue-li en d'ell.
No, per això li anava a dir que vostè ha patit amenaces. Ara tenim un moviment oficial, entre cometes, que es diu CDRs, que es dediquen a això, a assenyalar la gent, perquè al meu parer no és innocent que fer una pintada a casa d'algú, perquè és assenyalar, dir, sabemos dónde vives, sabemos dónde trabajas y además sabemos que no eres independentista. Vostè què pensa d'això? I si això preocupa a la seva família, si això a vegades dius, bueno, val la pena o no, o al revés, anima a seguir lluitant. Perquè, clar, és que això cada dia està passant més sovint als partits que no són independentistes.
Com animar, no hi ha més remei que autoanimar-se, no?, davant del que passa. I pensar que, clar, com ells més pressionen, més et tens que animar, perquè si no tampoc no et pots quedar clofat, no? Però això no deixa de ser preocupant. És preocupant perquè pren un to que a mi em recorda, en totes les distàncies, em recorda el to nacionalsocialista alemany. És a dir, els inicis del nacionalsocialisme. És a dir, això no té un aspecte per res optimista, tot el contrari, eh? I un pensa, per exemple, jo mai a la vida havia demanat seguretat per res. Sí, m'equivoco, sí. En el cas de Juglars, amb una obra que vam fer que es deia Teledeu, concretament a Burgos, vam demanar protecció de la policia perquè ens volien linxar, perquè era una obra molt crítica amb la qüestió religiosa, i allà hi havia, vam muntar un cirimògraf. Però fora d'això, mai havia demanat protecció de res. Quan vaig decidir de venir a firmar el llibre aquí, a Barcelona, vaig demanar protecció.
És molt greu, això.
Cosa que això, doncs, per mi és terrible. Demanar protecció en el territori al qual vaig néixer. No tan sols vaig néixer i viure normalment, sinó que com a ciutadà i com a artista m'hi vaig implicar profundament. El meu teatre va ser un teatre, doncs, un teatre català que va, en fi, va donar la volta al món, amb les obres que jo feia, per tant, una implicació molt gran en la cultura d'aquest país, i tenir que acabar demanant protecció per anar a firmar un llibre perquè no em fiava que no em vinguessin a muntar un ciri, doncs això a mi em sembla d'una enorme gravetat. I això vol dir que la temperatura ha pujat.
En aquesta la temperatura, podria explicar una mica quan va començar a veure que la temperatura pujava? És a dir, ja ha parlat abans una mica el Pujol, però com va veure que això ja començava a ser irrespirable? O com va ser la compte que dic, me vaig a Madrid, el que sigui, per canviar? Com va anar el procés? El procés no el d'ara, sinó l'anterior.
Seria difícil de veure quin és el punt d'inflexió d'això, no? Home, podríem dir que el punt d'inflexió, des d'un punt de vista de l'herència, ja ve molt sutilment col·locat. El virus, per dir-ho així, aquest virus nacionalista està col·locat ja amb gent que ara ja tenen uns quants anys, és a dir, que s'ha col·locat amb dues generacions. Hi ha dues generacions realment adoctrinades. I llavors hi ha un moment donat que jo crec que és important, que és un moment estratègic, que és quan el senyor Zapatero diu que l'Estatut que sortirà d'aquí pues passarà directament a Madrid sense saltant-se d'alguna manera al Parlament espanyol. Que el que aquí es decideixi. Jo crec que aquest és un punt d'inflexió molt important, perquè a partir d'aquell moment estem parlant de la relació entre dos estats. Clar, o sigui, reconeix que aquí hi ha una ciutadania que és independent del rest de la ciutadania espanyola. Per tant, el Parlament espanyol deixa de ser l'element que uneix, l'element legítim des del punt de vista jurídic, que uneix el conjunt dels espanyols, la ciutadania dels espanyols, sinó que nosaltres parlem de tu a tu amb el govern espanyol. Jo crec que aquest és un moment molt especial, i a partir d'aquí aquí s'animen. O sigui, ell els hi dona carta blanca a fer el que sigui. I clar, quan s'arriba a aquests punts i ningú contradiu, perquè no va sorgir, nosaltres hem tingut el problema gravíssim de que els governs del conjunt de l'Estat han mirat cap a una altra banda constantment. O sigui, ens han deixat abandonats a la gent que estàvem de l'altre costat, que no estàvem pel nacionalisme. Ens hem sentit totalment abandonats. Inclús ara encara es fan esforços per tractar de... és com s'arrepenteixen una mica d'haver tingut que arribar fins a la presó i tal, i encara ens trobem amb un ministre d'Economia que diu que, en fi, que no hi ha ni un euro.
Que no se val ni un euro, no?
Sí, clar. Sí. I això és una actitud que mostra que no volen que aquest problema els entorpeixi la seva política.
No, però potser el fet de que alguns hagin acabat a la presó també ha sigut una mica d'efecte relaxador per a alguns líders independentistes que es pensaven que això era tirar pel dret, no? Compte, que aquí hi ha un estat, hi ha una justícia que actua, i quan actua, actua, i fixa que et pot passar. Sí, ells poden no esperaven arribar a la presó.
És l'estat, és trobar-se amb l'estat, perquè no s'havien trobat amb l'estat fins a aquest moment. És a dir, quan tu et poses contra un estat, doncs un estat democràtic, doncs tens les de perdre. O sigui, ho tens malament, no? I el veure's davant de l'estat, d'aquí ve aquesta fúria que porten ara. Precisament per la sensació...
Sí, però ara
que...
van més en peus de ploma a l'hora de saltar-se la llei, Compte, ara s'ho pensa més, Aquí tenim el president del Parlament, el senyor Roger Torrent, que
la presó no
s'ho mira dues, tres cops.
Per això em vaig escapar de la presó, perquè no era gens agradable.
Vostè era molt hàbil, escapant-se de la presó, Molt hàbil va ser. Iva.
Vostè que ha fet un teatre molt provocador, com veu ara el debat que s'està produint respecte a l'empresonament o les denúncies per via penal contra rapers, contra segons quins artistes, i sobretot com ho està fent servir l'independentisme per fer de paraigües i desacreditar tota la justícia i l'estat espanyol?
A veure, és que aquí hi ha una qüestió que no podem perdre de vista, no? El joc entre un artista i diguem-ne el que representa el conjunt dels estats democràtics sempre és el joc de la rata i el gat, en el qual tu com a artista necessites transgredir unes coses, perquè l'artista és natural que transgredeixi certs aspectes de la, diguem-ne, del que se'n diu la correcció política. Per tant, l'artista té que trencar certes coses, però té que saber el risc que això significa. Per tant, la gràcia de l'artista és saber dir les coses d'una manera que aconsegueixi que un jutge no et caigui al damunt. Sí, per tant, jo diria que la bellesa és realment l'arma de l'artista. Si les coses estan dites amb una gràcia i amb una bellesa extraordinària, les coses més dures, no hi ha cap jutge a l'estat espanyol que s'atreveixi a llançar-se damunt teu. Inclús el cas de Teledeum, que explicava abans, l'audiència de Burgos, que ens va jutjar en primera i segona instància, va jutjar l'obra, finalment ens va declarar innocents perquè va dir que els aspectes artístics eren molt més importants que el costat, diguem-ne, doncs, més ofensiu que podia tenir l'obra, o més transgressor que podia tenir l'obra. En els casos actuals hi ha una cosa molt concreta, és a dir, insultar simplement tatarejant una cançó, home, jo crec que el qui ho fa sap el que s'exposa. Si ho hagués fet cantant una magnífica ària de Verdi, potser no li hagués passat el mateix. Aquesta és la diferència. És a dir, ho fan d'una manera tan barroera, clar, que resulta, a més d'ofensiu, lleig, insuportable. Llavors l'insult encara queda més de relleu que si el digués directament. I per tant jo crec que tenen que existir lleis per part de la ciutadania que, en fi, que protegeixin el ciutadà dels insults, de les calúmnies i aquestes coses. Jo com a ciutadà, doncs seria el primer a denunciar algú que m'insulta públicament, encara que sigui tatarejant una cançó, que s'apanyi. Jo tracto de que no m'enganxin.
Sí. Reu, 30 segons, situem els oients, estem escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte amb el Dalí Larassa, la Maria Jesús Cañizares, el Juan Carlos Valero, la Iva Anguera, el convidat d'avui, el senyor Albert Boadella, és dramaturg, és president a l'exili d'aquesta cosa tan divertida i tan bonica que es diu Tabàrnia, ha estat aquesta setmana a Barcelona, al Port de Barcelona concretament, dilluns, presentant i explicant el seu llibre, firmant molts llibres d'aquest Viva Tabàrnia de l'editorial Espasa. Abans que volia preguntar al Juan Carlos una petita cosa que m'ha quedat bastant gravada. Vostè va demanar protecció per fer la signatura dels llibres. Vull dir, Déu-n'hi-do, no? Vull dir, tan desprotegit se sent quan ve a Barcelona, senyor Boadella.
No és únicament a Barcelona, eh? És a dir, quan...
O quan vaig a Jafra.
Quan surto de Jafra, per exemple, sempre miro... Això no m'havia passat mai. Miro pel retrovisor, si em segueix algun cotxe. O sigui, he pres petites mesures. No? I sóc molt... Tinc una certa prudència amb els llocs on vaig.
Té por.
És a dir, en fi, no... M'han fet avisos, no? O sigui, a Jafra, doncs, em van tallar els xipresos i me'ls van tirar, uns xipresos que tenia la meva propietat i me'ls van tirar dins del meu jardí, uns xipresos immensos, o sigui que devien ser 6 o 7 persones per aixecar aquells xipresos i tirar-me'ls. Em tiren les bosses d'escombraries al jardí, em tirat 30 o 40, em pinten la paret. Per tant, clar, són coses que penso bé. Sí, sí,
això, si no són fan pintar, això no són bretolades.
Mentre ja no em pintin la cara, perfecte.
Valero, va, et volies preguntar.
Sí, a mi m'agradaria que fes un comentari sobre el recolzament, la corretja de transmissió que ha representat que els sindicats recolzin d'alguna manera el moviment independentista en manifestacions i en defensa de l'anomenat dret a decidir, etc. I aquesta intenció que sembla de muntar un sindicat català a l'estil de l'LAB del País Basc, encapçalat per un excondenat per assassinat de Terra Lliure, no? L'inefable Carles Sastre. Què està passant en el sindicalisme català?
No, crec que el sindicalisme no és el català, jo crec que el conjunt del sindicalisme s'ha de replantejar moltes coses, no? És a dir, el sindicalisme es mou per unes per uns vells tòpics que avui estan totalment desfassats. Hem vist el sindicalisme amb les vagues, amb els piquets, amb totes aquestes... tot això s'ha d'acabar. Això s'ha acabat, ja. O sigui, no, aquest, o sigui, la societat no està com fa 60, 70 o 100 anys enrere. Jo crec que en aquest mateix desfassament que té el propi sindicalisme espanyol en general, doncs ens trobem en el cas d'aquest aquest recolzament que fa finalment al nacionalisme, no? Perquè li deu durar la sensació que el nacionalisme és una cosa d'esquerres, de llibertat, tot el contrari. Tot el contrari. O sigui, el nacionalisme és per dir-ho així, l'ultradreta. És el més reaccionari que existeix. És l'antisolidaritat, però jo que els sindicats haurien de ser precisament els interessats en aquestes qüestions, diguem-ne, en vigilar totes les qüestions de solidaritat, però el nacionalisme és l'antisolidaritat. L'actitud més reaccionària que pot existir, no? Per tant, això forma part de la degradació dels propis sindicats. Jo crec que aquest és el fet essencial. I m'ha fet una segona pregunta, una part de la segona pregunta que no...
Sí, respecte a la possibilitat de crear un sindicat català a l'estil del basc, no?
Sí, sí, clar.
Que a més ja... és que està liderat per un excondenat per assassinat, no?
Sí, clar, la intersindical, estàs parlant.
Sí, però, sí,
sí, això, diguem-ne, veiem el que ha succeït precisament al País Basc. Pues ja veiem quin és el camí del nacionalisme. Perquè, clar, Espanya... s'oblida amb molta facilitat que el nacionalisme ha provocat a prop de 1.000 morts. És com si ho separéssim, no? Però què era ETA? No era nacionalisme, ETA. ETA no eren uns marcians que estaven fent, no eren uns terroristes que estaven fent això per un altre. No, ho feien pel nacionalisme, directament per la independència del País Basc. O sigui que el nacionalisme ha sigut molt sagnant per Espanya. Ha sigut una autèntica sangria de lo que està la societat espanyola des de la transició. Hem tingut que aguantar això, quan s'ha acabat una cosa ha començat l'altra. Ha estat una rèmora terrible pel conjunt d'Espanya. Sense nacionalisme, és que Espanya és que seríem molt feliços, el conjunt dels espanyols.
Maria Jesús.
Fa uns dies aquí aquest mateix programa el Francesc de Carreras deia que, bueno, ara viu a Madrid, que a Madrid ningú et pregunta d'on vens ni com parles ni res de res, que és una ciutat oberta, i comentàvem això que fins fa poc Madrid era la ciutat provinciana, i potser ara sigui Barcelona, ho dic per les eleccions, perquè, bueno, existeix el perill de que una altra vegada unes eleccions s'enfoquin de dos blocs i que sigui independència versus unionisme, com diuen els nacionalistes. Vull dir, vostè ha notat això, que hi ha una regressió a Barcelona en aquest aspecte de ciutat oberta, cosmopolita, i ara una altra vegada una ciutat com és aquesta capital comença a encomanar-se d'aquest debat independentista, i hi ha un risc?
El risc.
O ja està.
O sigui, ara ja hi ha fets concrets. O sigui, el nacionalisme ha provocat la divisió dels catalans. Però una divisió molt greu, que és inclús la divisió familiar. És a dir, hi ha molts catalans que no, moltes famílies catalanes que no passen els Nadals junts, però moltes. O sigui, ha arribat a uns extrems realment d'enorme gravetat. I això és molt difícil de solucionar. I naturalment, ja no parlem de les qüestions econòmiques, o sigui... el nacionalisme només portarà aquesta terra la portarà al desastre. És a dir, no hi ha projecte, un projecte que pensis, bueno, és que, en fi, ens tornarem tots milionaris, no? Tot el contrari. Cada dia serà pitjor això. Cada dia serà pitjor perquè enfront d'Europa imaginem la nostra pròpia situació, no?
És pessimista, vull dir, això té solució? Potser els polítics sí que pacten o negocien, però la societat ja està trencada? O no?
O com, podem... es, o com es pot cosir?
O com aquesta
societat trencada, clar.
Com podem...
Com ho reconstruïm?
És molt llarg plaç, eh? Estem no. parlant de molt llarg plaç. No. Estem quasi bé diria que haurem d'esperar unes joves generacions que diguin als seus pares, però a on ens heu ficat? No. Però a quin embolat ens heu ficat? O sigui, jo crec que això arribarà, eh? Però arribarà, malauradament, generacionalment, eh? perquè hi ha unes generacions que estan ja completament adoctrinades en l'odi a tot l'espanyol, en aquest camí sense sortida. I és evident que amb això Madrid hi ha sortit guanyant, sens dubte. El que ells no volien ho han aconseguit, realment. Han aconseguit que Madrid en aquest moment sigui una capital extraordinària, oberta, formidable. Jo he passat uns anys treballant i ha sigut una experiència meravellosa que agraeixo als independentistes, especialment de que m'hagin col·locat en tan bona situació. I és obvi que Barcelona està condemnada que van ser una ciutat provinciana si això no s'arregla.
I aquest adoctrinament que vostè parlava ara, senyor Boadella, on comença? Comença les famílies mateix, els pares, o comença les escoles, o tot plegat? Vostè parlava d'aquest odi cap a Espanya, cap a tot el que és espanyol, tot el que flaire espanyol, apartem-ho, reconem-ho.
Això comença al mateix temps als mitjans.
Mitjans, parlarem dels
mitjans. Els mitjans que pertanyen al govern de Catalunya, al mateix temps que en el món de l'educació, però en tot, no? És a dir, tot el món de la cultura, de l'educació, tot es va col·locant en aquesta situació, primer amb un llenguatge absolutament subliminal, no era un llenguatge directe, però a poc tot el que tenia que veure amb Espanya, doncs, es va desprestigiar. Recordem la lluita amb els toros, per exemple, no? Per posar un exemple, no? S'havia de guanyar una batalla contra Espanya a través dels toros. Això no vol dir que no blindessin els correbous, que és una cosa bastant més primària
i més cruel,
menys culta que la corrida, no? Però és a dir que és un procés lent, però molt efectiu, enormement efectiu, perquè hi ha una mentalitat que crea això, eh? És a dir, haig de referir-me al senyor Pujol. El senyor Pujol té al cap aquesta Catalunya que finalment la que estem ara, diguem, arribar en aquest enfrontament, perquè ell, pel que sigui, des de l'inici fa tota l'estructura a una estructura molt ben organitzada, en el sentit de que a Madrid fa una cara i aquí en fa una altra. Inclús aconsegueix que el nomenin un dia espanyol
de l'any.
Això no ens n'oblidem, d'això, no? I tothom, encara, fa molt poc temps, a mi m'ha dit, em deien, però Pujol sí que era un home d'estat. I jo deia, un home d'estat, que volia trencar l'estat, en aquest sentit, no? Volia acabar amb l'estat, no? Per tant, això és una situació que, a partir d'un moment, era molt difícil d'intervenir-hi.
A banda de la personalitat i el projecte polític de Pujol, que ara amb el temps veiem tots per on anava, els catalans tenim un problema de supèrbia, perquè no només per Pujol, tradicionalment hi ha hagut molts catalans que fins i tot el nou sentit van segons quins sentits, o el discurs aquell de anem a catalanitzar Espanya, en el fons és una plataforma de prepotència, de dir, on som nosaltres, ja us ensenyarem com heu de fer un estat com Déu mana. Això ja va de sèrie amb els catalans, o ho podem arreglar també?
És que això és el virus del nacionalisme que ja ve de fa molts anys, inclús podríem dir el catalanisme, que està basat en una mirada de superioritat sobre el conjunt dels espanyols. I d'aquí a la xenofòbia hi ha un pas. Aquest és el problema. És a dir, no és... El catalanisme ja neix, evidentment que ho envolta de qüestions culturals, però ja neix amb aquesta idea. Nosaltres som millors que aquests cutres, tots aquests de per allà baix, que es diu, no? Que, en fi, que mal organitzats, tot aquest conjunt de coses. No oblidem aquell famós poema de l'Espriu, no? Ja m'agradaria d'allunyar-me nord enllà, on diuen que la gent és culta, neta, desvetllada i feliç. Avall, al sud, molt malament. Al nord, tot funciona bé, no? I és un principi xenofòbic.
Li ha sorprès a, no sé, alguna persona, intel·lectual, polític, periodista, que ha comprat aquesta mena de fe dels independentistes? Algun, personatge convers que s'ha, no? Que s'ha passat
no
a l'independent.
No, no m'ho
sí,
esperava.
Si li ha sorprès alguna persona així coneguda o que, com, no sé, que vostè tenia moltes, relació.
Moltes.
Sí, digui no, algun nom. No, digui algun nom.
Em costa en aquest moment precisar-ne alguna, però moltes, moltes. De gent, d'amics, de gent que jo considerava intel·ligent, considerava gent molt culta, que els he vist col·locats en aquesta situació, no?
I per què és un modus vivendi? Perquè és una qüestió de fe? Per què? No té explicació. No.
És que és la substitució de la religió. No ens oblidem això. No ho oblidem. O sigui, a Jafra fa 25 anys els diumenges anaven a missa, doncs, poble 350 habitants, anaven 80 persones. Ara hi van doncs 5 o 6. I en canvi a la farsa de l'1 d'octubre van votar el 100,7% independentista.
I perquè no n'hi havia més, no?
O sigui, substitució de la religió. Si el sentit religiós que l'home de natural, doncs, diguem, que tots els humans tenim, queda substituït. Queda substituït per, en fi, per un Déu que és Catalunya, per moltes coses. O sigui, i ens trobem amb el pitjor, no? Que és la secta. Perquè una religió, en fi, encara és una cosa ben estructurada, ben, té les seves teràpies, etc. No? O sigui, no, ens trobem amb una secta. I desmuntar una secta és una cosa molt difícil, eh? Necessita d'uns especialistes. Jo crec que aquí els especialistes haurien de ser gent especialitzada en intervenir a les sectes, no a la política, sinó a les sectes.
Quina fórmula li proposaria vostè al govern de Rajoy, que sembla absolutament desorientat i desbordat, sobretot per l'estratègia o la falta d'estratègia de Carles Puigdemont, que un dia surt amb una cosa i un dia amb l'altra i els té absolutament desconcertats i no saben com enfrontar-s'hi, o m'ho sembla a mi.
La fórmula que jo li proposaria és que aquest 155 fos efectiu i durés un temps indefinit, fins que el conjunt dels ciutadans estigués en disposició d'escoltar totes les veus, fins que els mitjans, depenent del govern català, fossin mitjans autènticament democràtics. Això, jo crec que aquesta és la fórmula, i penso que lamentablement no n'hi ha una altra. És a dir, haurem d'acabar a la força, haurem d'acabar amb la força, no hi haurà més forma. Haurem de retornar a la democràcia a través de la força.
I ja que parla vostè ara de mitjans de comunicació que depenen del govern de la Generalitat, què s'ha de fer amb TV3? Tancar-la poder no, però poder canviar els directius tampoc s'arregli. Quina fórmula proposaria vostè? Vull dir, poder trobar una altra televisió que fes de contrapès a la sí. A TV3? No sé.
Jo crec, això ho explico en el llibre, sí, inclús, no? De Viva Tabàrnia. Jo crec que s'ha de fer una contraprogramació. I existeixen fórmules, existeix a Catalunya, existeix Televisió Espanyola, que té uns magnífics estudis a Sant Cugat, per posar un exemple, no? Però no tots
poc
això.
Utilitzats, poc utilitzats.
Clar. Molt poc utilitzats.
Utilitzats,
sí, molt poc utilitzats. I, per tant, es tracta de fer això, o inclús productores privades que facin una televisió per un conjunt, per uns milions d'habitants que no són nacionalistes, i que faria que els altres, doncs, no es tracta de fer propaganda antinacionalista, no, es tracta de fer
un altre producte,
un món democràtic, uns debats democràtics amb totes les veus, etc. És a dir, portar de nou la democràcia, perquè nacionalisme i democràcia són dues coses que no quadren bé.
Quan veu que entre, ho sento per comentar la competència, però entre Catalunya Ràdio i RAC1 tenen 1,5 milió d'oients, això suposo que per vostè és una molt mala notícia, perquè al final són fidels amb un discurs.
Sí, però són els que es van passant d'una a l'altra.
És que això, però són molts, tot el que s'intenta arreglar,
bueno,
per un costat.
Els que voten el dia del referèndum.
Això quan s'arregla per una banda es desmunta per l'altra, esclar. Perquè, clar, són mitjans la gent vol escoltar, és lògic, no? Vol escoltar allò que li sembla el més agradable, això és lògic. Si vol escoltar ficció, si pot ser, més que realitat, vol escoltar ficció, i clar, aquests mitjans són mitjans de ficció, absolutament de ficció, no tenen res a veure amb la realitat, és la realitat tergiversada completament, i això a la gent li sembla molt agradable, perquè és molt agradable per ells que els diguin, doncs, fi, que nosaltres som un país que no hem crescut perquè hem tingut una bota, la bota espanyola damunt de la nostra nuca, o sigui, això la gent vol escoltar. Es tracta de posar-los la realitat, però la realitat, en fi, una realitat democràtica, no? És a dir, el problema és que la democràcia ha desaparegut de Catalunya. Aquest és el problema.
Sí, probablement tindrem unes noves eleccions catalanes, no? Tot indica almenys que serà així, perquè Puigdemont vol que sigui així, no? Com pronostica vostè els resultats, i després també quin pronòstic fa d'aquestes possibles eleccions d'aquí un mes? I després també voldria comentar, en relació a la pèrdua del cosmopolitisme de Barcelona, com veu la possibilitat de que Manuel Valls, ex-primer ministre francès, pogués encapçalar la llista de Ciutadans i que pogués arribar a ser alcalde de Barcelona?
Bueno, les eleccions, si es fan amb el plaç natural, sortirà el mateix. Sortirà el mateix. Sí. Això. Altra cosa és que es digués no hi ha eleccions fins d'aquí un any i mig. No? Això seria una altra cosa. Però si surt amb aquest pla, sortirà el mateix. No crec que hi hagi grans diferències, perquè el sistema electoral està fet així, i per tant no hi haurà grans diferències. El que dubto és que ells s'atreveixin a arribar a unes eleccions, perquè en el fons sempre tenen el temor de que podria ser diferent, o sigui, ells són els que creuen que hi arrisquen més, per ells és el risc és més gran per ells que pels constitucionalistes, perquè els constitucionalistes, bé, doncs ja saben que perdran, ja ho tenen assumit, a ells sempre tenen la possibilitat de no perdre. El cas de Manuel Valls, el qui conec, per fi, perquè jo, bueno, vaig, l'he vist des que era nen, era molt amic del seu pare, el seu pare pintor, Xavier Valls, que era un amic de la família. Manuel Valls és un polític excepcional, és un polític que aquí tenen, els nacionalistes tenen la desfachatesa de dir que fi, ara ve aquí perquè no té futur a França. Això és fals, absolutament. Jo crec que Manuel Valls té un futur, segueix tenint un futur a França, no sé si amb Macron o després de Macron. És un home, és allò que se'n diu ben bé, l'animal polític enèrgic i formidable. Va tenir, crec jo, va estar massa temps al Partit Socialista, jo crec que ell va tenir un enfonsament amb un partit del qual ell volia canviar, però que ja era impossible. Però jo crec que és una notícia magnífica, perquè estem parlant d'un polític d'alta talla, i després que té de cara a tot el món una cosa formidable, és que de cop i volta un polític d'una altra nacionalitat intervé en un país de la Unió Europea, encara que sigui com a alcalde, i per tant fa aquest conjunt, diguem-ne, aquesta evolució tan important de cara a la mateixa Unió Europea. És una cosa enormement exemplar, no? És a dir, que si es aconseguís que aquest home fos l'alcalde de Barcelona, jo crec que sortiria guanyant, sens dubte, Barcelona, sens dubte, perquè ell té unes mides molt diferents, però també sortiria guanyant Espanya i sobretot la Unió Europea. Clar. És un primer exemple extraordinari per la Unió Europea.
Bueno, esperem doncs, desitjosos un debat cara a cara entre Ada Colau i el senyor Manuel Valls, el millor, déu-n'hi-do, eh?
I Jordi Graupera.
Bueno, sí. Ja em sembla que la senyora Colau uns dies abans es posarà malalta.
Bueno, doncs hem d'acabar la conversa d'aquest dissabte amb Albert Boadella. Escolta, el veiem, almenys jo, en plena forma, el senyor Boadella, el president de Tabarnia en l'exili. Com ho fa? Com ho porta?
L'ha
rejuvenit, això de Tabàrnia, l'ha motivat, l'ha posat les piles, no?
Però això, la processó va per dins. Els anys són els anys.
Bueno, els porta molt bé, senyor Badella. Oh. Bueno. Doncs res més, moltíssimes gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres. Recomanar aquest Viva Tabàrnia, editorial Espasa, els que vulguin conèixer coses de Tabàrnia i què hi ha darrere d'aquesta aquesta història tan divertida que és Tabàrnia. Senyor Badella, gràcies, president. Bona tarda.
Moltes gràcies.
Gràcies també al Daniel Arasa, Maria Jesús Cañizares, Juan Carlos Valero, Ivan Guera.
Bona tarda.
Adéu-siau. Tornem la setmana que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Que vagi bé a tots.